Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.
Durant l'edició del passat mes de maig del Perspectiva vam tenir ocasió d'anar al Museu de les Aigües d'Agbar a Cornellà de Llobregat per visitar el brollador monumental d'aigua que Gaudí havia projectat per la Casa Vicenç de Gràcia. El brollador va ser enderrocat durant el segle passat i aquest any s'ha reconstruït als extensos jardins del Museu d'Agbar, un espai que ara celebra el 15è aniversari de la seva obertura com a museu. Puntualitzem això perquè en realitat aquest espai sempre ha estat en servei, des que es va crear l'any 1909 com a estació d'extracció i bombament d'aigua per tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Avui el visitem en tota la seva extensió i profunditat.
Aigües de Barcelona us ofereix aquest espai. L'edifici central és una obra exemplar i molt ben conservada del modernisme industrial català, projectada per Josep Amargós i Samaranch. I al seu costat es conserva també una gran xemeneia de 50 metres d'alçada. Dins l'edifici trobem el que es podria esperar d'un discurs museològic convencional, amb les seves calderes, generadors d'electricitat i les bombes d'impulsió. Tot plegat basat en la tecnologia del vapor i degudament explicat mitjançant plafons, audiovisuals i enginys interactius. Però el museu i el seu discurs s'escampen molt més enllà, amb les cases dels treballadors, els pous que trobem als jardins, juntament amb un ventall de fonts urbanes i històriques, tot seguit una extensa àrea de fruiters, arredors de la masia de Can Serra, i el que és més important, i amb prou feines podem veure, el subsol, amb el seu delicat equilibri hidrogràfic com a part del sistema ecològic del Llobregat i alhora les conduccions d'aigua potable per tots els habitants de l'àrea metropolitana.
Fa 15 anys que Aigües de Barcelona es va brindar aquestes instal·lacions industrials a la ciutadania d'una manera més ordenada del que no ho feia fins llavors.
Sònia Hernández, directora del Museu Agbar de les Aigües.
Un cop es va obrir, es va fer una gran tasca de preservació, de rehabilitació del patrimoni, una tasca d'obra civil per poder-ho obrir al públic i, evidentment, tot un projecte museològic i museogràfic que després de 15 anys ens hem plantejat de reformar amb una certa profunditat, obrint tota aquesta part nova de jardins a la ciutadania, incorporant una part molt més gran de jardins. La gent no s'ho imagina, va a un museu i s'imagina unes instal·lacions tancades, que estaràs aixoplugat, que estaràs amb sales tancades, i en canvi en el nostre cas és una mica la inversa. Estem en una central de captació i bombament d'aigua potable a Barcelona i a la seva àrea metropolitana, una central que forma encara part avui de les instal·lacions estratègiques per abastir d'aigua als pràcticament 3 milions de persones que vivim a l'àrea metropolitana, i com el 2004 això es transforma en un museu, i el que tenim és unes instal·lacions antigues que conviuen amb les modernes, uns edificis modernistes, un seguit d'elements patrimonials diversos, entre els quals, a més dels elements industrials, els edificis industrials, l'estació de bombament, la maquinària de vapor, els pous que aneu veient al llarg del jardí, tenim també un jardí i un espai natural preservat en un entorn urbà, amb una pressió urbanística important, on estem fent tasca també de preservació de la biodiversitat. Hem instal·lat un jardí de papallones, un hotelet d'insectes, on encara es pot veure la masia més destacada d'aquest agregat de finques que van integrar tota aquesta instal·lació, i també tots els camps amb plantacions, amb fruiters que ens remeten a aquest passat agrari del Baix Llobregat.
L'origen de venir aquí era perquè aquí hi havia aigua, una aigua de molt bona qualitat.
David Rovira, tècnic de patrimoni del Museu Agbar de les Aigües.
L'empresa concessionària d'aigües subterrànies del Llobregat va apostar per començar a construir els primers pous a finals del segle XIX, i llavors d'aquí va començar a distribuir-la cap a la zona de Barcelona, principalment a la zona de Sants. Posteriorment, els primers anys del segle XX, Aigües de Barcelona es va quedar amb l'empresa concessionària d'aigües del Llobregat i va començar a construir més pous. El primer pou que va construir va ser el Fibes Lill, que és el pou més emblemàtic, o arquitectònicament el més emblemàtic que tenim a la central. Per tal de nodrir, per tal de bombejar l'aigua del pou, van construir una nova central aquí a Cornellà, una sala de calderes que generava el vapor per fer anar els generadors d'electricitat i alhora alimentant els sistemes de bombament d'impulsió d'aigua cap al sistema d'elevació cap a Collserola, des d'on l'aigua baixava per gravetat cap a la zona de Barcelona.
Doncs estem amb Àngel Cerezo, que és l'arquitecte que va assumir des de l'inici del projecte tota aquesta reordenació. Va ser l'any 2014. Bon dia, Àngel.
Bon dia. Doncs sí, veure ara des del 2014 totes les fases que s'han anat fent i veure avui construït ens dona molta satisfacció. Bé, i ens agrada molt poder compartir-ho amb tothom.
Aquí hi ha un projecte molt important de paisatgisme, però primer de tot hauríem de parlar de com vareu haver d'afrontar la reordenació de tots aquests espais de diferents naturaleses que es donaven cita aquí per acabar en aquestes instal·lacions que tenim avui dia, oi?
La primera fase que vam fer va ser, diguem-ho així, ordenar o integrar tot el que volíem fer o tot el que ens demanaven. Al final és un jardí, és una zona industrial, és una zona on també hi ha edificis patrimonials, hi ha l'aigua, hi ha pous, vol dir, hi ha molts ingredients i al final també és un lloc singular. Vull dir que està vinculat al Llobregat, és un eix biològic, un eix ecològic, forma part d'un camí, un camí d'aigua, diguem-ho així.
Estem caminant sobre aigua, no? De fet, sobre aigües subterrànies.
Correcte. Al final, sota nosaltres hi ha un freàtic. El que fem és recollir l'aigua, retenir-la, acumular-la en el terreny. La teníem en compte, per exemple, des de fer, per exemple, la fase 1, que és un aparcament que podria ser un aparcament de qualsevol lloc, doncs no ho és. És un aparcament que el que fa és drenar i retindre l'aigua i drenar-la i deixar-la en el terreny perquè així la vegetació creix, diguem-ho així, més feliçment. Dels conceptes que vam utilitzar va ser fer un sistema de drenatge intel·ligent, que el que feia era imitar el cicle natural de l'aigua. Però això que veus aquí són les rases, són rases drenants que el que fan és que l'aigua, abans no hi havia res i això quedava tot enfangat, el que fem és que la cota del camí està més alta, per tant tu vas sempre per la cota seca caminant, I el que fèiem era doncs, deixar aquí una rasa que sembla que estigui inacabat però està feta així, plena de grava, el que fa és drenar l'aigua dins del terreny.
Sí, esclar, tenim tot de fruiters, en una explotació de fruiters qui se'n cuida és el pagès de fer aquestes coses, però aquí algú se n'ha de cuidar, no?
Doncs sí, no. El que fem nosaltres és intentar deixar-ho el més avançat i el millor preparat que podem perquè després l'equip de manteniment doncs, ho millori bueno, i pugui treballar d'una forma fàcil. Aquesta vegetació, si un dia, per exemple, que era un dels dubtes que sempre es plantegen, si un dia hi hagués una gran inundació d'aigua, òbviament està connectada al sanejament, al clavegueram, perquè no s'inundés, diguem-ho així, al final funciona així. Però és veritat que més endavant, al final tot això és un aprenentatge continu per nosaltres professionalment, com arquitectes, com a paisatgistes.
Bé, i a part de totes aquestes escorrenties naturals de l'aigua, tenim un dilema afegit que són totes les conduccions que van fins a la central, oi? Que no podien passar per qualsevol lloc, passen per on passen, no?
Correcte, doncs un altre dels ingredients que estaven en el projecte i que no es veu visualment, però està sota de la capa que nosaltres podem veure, són totes les conduccions que connecten, diguem, els diferents pous, l'ETAP, el museu, per tant, aquests tubs era un esquelet de conduccions a sota que havien molt bueno, de respectar o de tenir en compte o de no passar per un lloc o de passar pel cantó o deixar un registre, per tant, era un ingredient més a l'hora de fer aquest, bueno, de fer tot el projecte de paisatge. No era una tàbula rasa, sinó tot el contrari, sinó que hi havia molts ingredients i aquest era un dels més importants i funcionals, ja que serveix per l'abastament i per tot el tema de l'aigua.
A més, és un punt de particular varietat, perquè aquí es dona cita bé la trama urbana, amb les hortes, amb els espais naturals del Llobregat.
Doncs sí, realment és un punt singular, que també el que fa és conjugar el paisatge agrícola, perquè aquí tenim, per exemple, pomers, que sempre han estat aquí. Hi havia una masia que existeix, que és Can Serra, i aquesta era una zona agrícola, una zona on es cultivaven, on vivia el pagès. El pagès vivia a la seva masia, singular de la típica masia del Baix Llobregat, conjugats amb el que dius tu, amb un jardí, amb patrimoni, i bé, amb altres elements que hem intentat utilitzar i sobretot el que volíem era potenciar i donar-li valor perquè fos útil pels visitants.
Bé, tot plegat ens condueix a una tipologia de jardí o d'espai verd que no tenim gaires exemples, però seria un jardí industrial, oi?
Doncs sí, doncs té a veure amb el jardí industrial, amb recintes on hi havia una antiga fàbrica que funcionava i actualment la nostra funciona perquè fa el funcionament del tema de l'aigua. I això no té a veure amb el jardí, per tant, quan afrontàvem, diguem, com renovar i com millorar i com potenciar aquest jardí, el que volíem era integrar tots aquests conceptes, el jardí, el patrimoni. El que fèiem era això, agafar un dels avantprojectes de jardí del 30, que el que feia era tenir alguns camins més i diferents dels que hi havia fins ara, i el que fem és recuperar-lo. I per tant, al recuperar-ho, el que ens va obligar és, el que nosaltres li diem, la travessia de les escales, és veure des de dalt, des del satèl·lit, diguem, el parc, però també baixar fins a l'escala l'escala humana, l'escala de la il·luminació. Per tant, el que vam fer també va ser dissenyar una il·luminació que li donés una poètica a un espai que és molt singular, i de nit es gaudeix molt perquè és un espai molt, molt agradable. Per tant, vam fer també el que és el disseny de les luminàries, i això ens va permetre poder situar-les, perquè el que trobàvem al mercat no ens acabava d'agradar. Vam fer una línia que eren diverses luminàries. Si hi ha un racó, un espai més recollit, una placeta, un espai, s'utilitza una il·luminació d'una manera més puntual, més amb una balissa més petita, i si hi ha més camí, com veus aquí, més una tirada llarga, un camí llarg, el que fem és marcar un pas en un cantó. I per què vam col·locar il·luminació en un cantó i no tots dos? Que a vegades la gent diu, per què vol il·luminar només per un cantó? Perquè per una banda passa el que són el drenatge sostenible, les instal·lacions, l'electricitat, i per l'altra banda feien passar el que era la il·luminació, perquè estiguessin separats físicament.
Sonia Hernández, és important també el tema de la il·luminació, perquè la constitució d'aquest espai multifuncional també implica que us heu proposat fer activitats que no tenen per què ser només a la llum del dia, oi?
Doncs sí, sempre una de les coses que sempre diem és que som un museu amb jardí, però en aquest cas justament no és un jardí decoratiu, sinó que és un jardí que està en l'origen de la pròpia instal·lació, com explicàvem, i fa que part de la vida del museu passi en aquest jardí. Això vol dir que tenim tot un seguit d'activitats que no només estan lligades a l'oci o a l'entreteniment, sinó que l'activitat cultural del museu passa per gaudir, però entendre també en aquest gaudi aquest espai que no deixa de ser un espai industrial. Per tant, que ara hem fet tota aquesta remodelació, tota aquesta reordenació, també amb l'objectiu que sigui un espai visitable, un espai segur, un espai confortable, un espai útil, un espai preparat per acollir grups, un espai disposat en la il·luminació, en els vials, en la seguretat, en la jardineria, per poder-hi desenvolupar activitats per a les famílies, però també activitats sorprenents a la nit, com la nit dels museus, que aquest any per primera vegada vam obrir i que ja teníem una part del jardí obert. El nostre ja era un espai amb jardí, que la nit dels museus llueix molt, i aquest any aquesta part nova dels jardins s'ha pogut realment disfrutar de manera especial.
I particularment important els mesos d'hivern, que a quarts de cinc ja és fosc, no?
Ah, clar. Quan ja és fosc, que són moltes hores que el museu està obert i que fosqueja, es pot realment gaudir de la màgia d'un espai que de dia és una meravella i és un pulmó en la zona, i quan t'hi passeges sents els insectes, sents els ocells, sents els animalons, però sents les olors, les fragàncies, els perfums, veus les papallones, veus les plantes. És un espai molt plaent, però a la vegada per nosaltres és un espai ple de significats, ple de continguts, i que t'ajuda molt a comprendre un territori, un paisatge, una comarca, una geografia, un clima. És un espai per nosaltres ple de valors i de significats.
David Rovira, un dels espais històrics que tenim aquí pendents de rehabilitar és aquesta masia de Can Serra, oi?
Sí, efectivament, la masia de Can Serra, que va ser construïda a finals del segle XIX, cap a 1879, crec. I el motiu de construir-la aquí va ser que el 1819 Cornellà va agafar molt de revol amb el tema de la producció agrícola arrel de la construcció del Canal de la Infanta. I això va atraure molts burgesos de Barcelona que van buscar la rentabilitat conreant terrenys. Llavors aquests hisendats van construir aquí la que coneixem, la masia de Can Serra. No és una masia prototípica, sinó que és una masia que combina a casa pairal, segona residència d'una família burgesa, la família Serra, venia a estiuejar, a passar caps de setmana, i paral·lelament explotaven conreaven la finca agrícola aquesta, en què es va ubicar bàsicament el que tenim avui en dia, no? Que són els arbres fruiters, un model productiu que es va anar desenvolupant en la zona del Baix Llobregat. 20 anys després, llavors, la primera empresa que va apostar per l'obtenció d'aigua subterrània va començar a comprar terrenys a la família Serra, en la zona de Can Serra. I llavors era l'empresa concessionària d'aigües subterrànies del Llobregat, que va acabar dins del perímetre d'aigües de Barcelona. I és per això que Aigües de Barcelona té avui en dia la masia aquesta de Can Serra.
Bé, al final no deixa de ser tot plegat una propietat privada, que calia encerclar de la manera adequada i reordenar els camins de circulació interna, oi?
Doncs sí, al final el que fèiem els camins era connectar els diferents pous, perquè al final els pous era connectar-los i donar-li un ordre lògic per tenir, perquè el visitant, quan vingui aquí, se li pugui explicar com funcionen els pous, com funcionen tota la xarxa de dins, i al final és fer un passeig d'una forma agradable i bueno, en sentit comú. I tinguen en compte que per l'altra banda també hi ha un equip de manteniment, de servei, que també treballa aquí, per tant, han de venir en qualsevol moment si hi hagués un problema o si hi hagués qualsevol tema de manteniment. Per tant, he de fer compatible aquests dos usos, l'ús dels visitants amb l'ús de funcional i de servei que existeix aquí.
L'ús del visitant i al mateix temps també la integració en el context ciutadà. D'aquí ve tot el particular disseny de la tanca, oi?
Correcte. La tanca, el que vam proposar és que la tanca fos una sèrie de, diguem-ho així, de barrotes, una sèrie de perfils que el que feien era deixar veure dins. O sigui, al contrari de voler tancar i tapar i tapiar...
Transparència total.
Transparència total, que jo crec que és el més maco de quan tu vas a un lloc poder veure què hi ha dins sense poder entrar-hi, o potser dins estan treballant, o hi ha una funció singular, però aquesta tanca el que et permet és veure darrere i, per tant, si en veus les coses, entens que darrere hi ha un pou, que hi ha arbres, hi ha fruiters, hi ha molts elements que al final et permeten veure aquest tipus de transparència. I de la tanca també el que ens semblava molt interessant és que permet que el paisatge passi, per tant vam inventar-nos una solució constructiva que feia el paisatge passés, que gairebé és un acudit, però en realitat és molt divertit veure com a vegades els conills travessen la tanca. Per tant, tu has posat un element que deixes que el paisatge passi, però la natura s'apodera o ho utilitza per deixar que aquests animals, siguin qui siguin, la vegetació, també pugui passar.
Bé, Àngel, a part del que és estrictament el projecte paisatgístic, totes aquestes qüestions del drenatge de l'aigua s'amplien fins i tot a la que entrem en l'edifici central, on ja hi havia una rehabilitació prèvia que s'havia de respectar, però bé, havíem d'integrar-ho tot plegat amb aquestes noves funcionalitats de l'espai, no?
Doncs sí, una mica la idea va ser... Hi havia un projecte original de l'any 2000 i el que vam fer va ser canviar un paviment que una mica estava acabant la seva vida útil i van col·locar un nou paviment, però abans de fer qualsevol pas vam fer una mica un estudi de veure com quedaria el context per no embolicar-ho tot en un mateix paviment, en una mateixa façana, tot... No, vam buscar un paviment que tingués singularitat i, per exemple, el que es va col·locar i el que ara ha col·locat és un paviment que deixa que també l'aigua dreni entre les juntes, que permet que per sota, a sota hi ha hi ha una llosa de formigó que està com microfissurada, que permet que també drenin el terreny sensiblement. I aquest paviment el que vam fer va ser un estudi una mica d'escollir quin paviment era, quina dimensió. No va ser agafar un paviment qualsevol, sinó que vam agafar un que quedés integrat amb tot el disseny original, el museu i el tema colors, el tema estètic, que també funcionés, que es pogués utilitzar pels nens, que poguessin córrer, que no fos un paviment lliscant, sinó tot el contrari, fos un paviment molt funcional.
Perfecte, Àngel Cerezo. L'enhorabona per aquesta feina tan ben feta i un plaer tenir les teves explicacions a la Perspectiva de Catalunya Ràdio. Que tinguis un gran dia.
Doncs moltes gràcies, un plaer per explicar i us convidem a que pugueu gaudir vosaltres mateixos.
Fins aviat.
Adéu.
Bé, anem caminant doncs fins a l'edifici principal. Sònia, ara que ja ho teniu tot muntat, el que es tracta, imagino, a part de l'exposició permanent, és començar a planificar aquesta temporada que comença ara, oi?
Sí, una programació que té potser dos potes principals molt importants. Una, tot el que és el programa familiar, donada la temàtica i donat el nostre espai, les famílies són un dels públics principals del museu, com us dic, pel qual tenim una programació específica, intensa, que té activitat al jardí i activitat a l'interior, a dins i a fora, sempre amb l'aigua com a element principal. I després, i sobretot, un dels punts estratègics i més importants del museu des de l'inici i que ho continuarà sent en el futur, és els programes educatius. Nosaltres tenim bàsicament tres programes educatius. Un dels principals que gestionem des del museu és el del propi museu, que abarca totes les edats educatives, que és un programa, a més, que té un focus important en la secundària, però que tenim també un programa per nens molt petitonets de preescolar, d'educació infantil, d'educació primària, i que ara mateix estem renovant doncs, completament.
Quan a la connexió permanent, què és el que podem trobar en aquests moments?
Un cop expliquem què és aquesta central a través d'aquest patrimoni industrial, tenim una exposició permanent que té dos vectors bàsics avui dia. Un de més clàssic, si voleu, en un recorregut per la història de l'abastament d'aigua a una gran ciutat, prenent a Barcelona com a exemple. Dic més clàssic perquè d'una banda és un recorregut en vitrines on hi ha tot un seguit d'objectes del patrimoni, de la història de l'aigua, alguns de la nostra col·lecció i d'altres en comodat d'altres museus, com el Museu d'Història de Barcelona o el Museu del Disseny, per exemple. I després tenim, en diàleg amb aquests elements històrics, tot un recorregut de ginys més electromagnètics, de més interactius, per modelitzar això, ginys que l'ésser humà ha ideat al llarg del temps per bellugar l'aigua, per puar-la, per pujar-la, per elevar-la. I a la vegada, darrerament, hem renovat aquesta exposició amb una altra part més interactiva on volem explicar l'aigua al món. Però com que l'aigua és un element que no ens el podem mirar a nivell global només, sinó que ens l'hem de mirar també a nivell local, un museu de l'aigua a Cornellà no hauria de ser igual que un museu de l'aigua al Montseny o un museu de l'aigua a Pontevedra, perquè els aspectes locals són crítics en l'aigua i fan la diferència. Nosaltres estem en un entorn mediterrani. Què hem fet? Parlem de l'aigua al món, però parlem també de l'aigua a l'àrea metropolitana. Comparem dades, comparem xifres de consums, d'usos, tant a nivell global com a nivell local, per tenir sempre en compte aquestes dues visions.
Originalment, tot aquest edifici que estem aquí dins és una sala de calderes o que generava el vapor per fer anar unes grans turbines. Aquestes turbines generaven l'electricitat per extreure l'aigua originalment del Pou Fibes-Lilla, que es va construir també en 1905. També aquest vapor servia pel sistema de bombes d'elevació que elevaven l'aigua cap a Collserola, i de Collserola, amb uns grans dipòsits, baixava per gravetat fins a l'àrea de Barcelona. És un esquema de funcionament idèntic pràcticament a l'actualitat, perquè es basa en elevar l'aigua, una funció que encara continua fent aquesta planta avui en dia. Ja veureu que és un gran edifici que, de caràcter modernista i modernisme industrial, que en diuen, o d'inspiració belga, que hem llegit alguna banda. De fet, l'origen de l'empresa en aquest sentit era belga, i van agafar inspiració d'aquest estil i maquinària també d'origen francès i belga. Vull dir, en tota l'exposició es poden encara veure les marques i inscripcions de tot aquell període, i tots són marques franceses.
La finalitat, com bé expliques, continua sent la mateixa, però el que ha anat canviant són les tecnologies i els enginys que hi intervenen, però aquí els tenim una mica tots plegats, no? Passat, present i quasi bé, si m'escures, una mica fins i tot futur, no?
Sí, tenim el passat molt, molt clar, veiem aquí tots els pous, veiem com funcionava l'esquema abans, com ara funciona. Vull dir, els pous continuen fent la seva funció, l'únic que previ pas l'aigua passa per la potabilitzadora de Sant Joan d'Espí, que la tracta, i llavors l'aigua també prové majoritàriament del riu Llobregat, però aquesta aigua acaba passant per aquí, que continua fent la funció d'impulsió de l'aigua cap als dipòsits elevats.
O sigui que l'edifici, de fet, genera l'electricitat que necessita per funcionar històricament, i una de les sales més importants és actualment doncs, aquesta sala d'antics generadors, no?, que són enormes.
Sí, efectivament, en el seu moment, fins als anys 30, diguéssim que l'empresa era energèticament autosuficient, fins als anys 30, no?, quan ja va arribar de forma generalitzada aquí a Cornellà. Llavors, aquests quatre generadors, ens trobem amb la particularitat que, clar, que van deixar de funcionar als anys 30, però arran de la Guerra Civil, concretament al 37, van haver de tornar a posar-se en funcionament per tal de garantir que l'aigua continués funcionant. Pel context bèl·lic, doncs el subministre energètic va baixar, van haver-hi molts problemes de continuïtat, i gràcies a que es va tornar a reactivar el sistema antic, doncs es va garantir que l'aigua va continuar fluint fins a tota l'àrea metropolitana. El sistema va continuar funcionant precisament per les mancances que hi havia a l'època, però podem dir que el sistema aquest va garantitzar tot l'abastament a Barcelona.
els podrien fer funcionar fins i tot avui dia, tu creus?
Avui en dia no els podem fer funcionar, però sí que una de les quatre generadors es continua posant en moviment un cop a la setmana, concretament els diumenges a la una. Podeu venir al museu a veure com funcionaven els engranatges d'aquestes màquines. Es veu tots els mecanismes com donen voltes, i més o menys és tancar els ulls o imaginar com podia ser un complex com aquest en el seu moment. Aquí de fons tenim una recreació del soroll original, també hi ha una recreació de les olors originals, o sigui que en certa manera és una sala on no hi ha passat el temps, i jo crec que és un dels grans patrimonis que tenim aquí al museu, precisament aquesta sala.
Bé, tot plegat ens condueix a una sala on es fa aquesta fusió de passat en present, oi?
Doncs efectivament, aquesta és la que en diuen la sala de màquines, no? Que és potser la sala més... que és molt més simbòlica, té una càrrega simbòlica important de cara al relat que estem fent. Tenim en un mateix espai, que el veiem des d'uns vidres, però tenim passat, que són les màquines de bombeig antigues originals, que bombejaven l'aigua cap a Collserola, i ja tenim per l'altra banda les màquines modernes que fan la mateixa funció de fa 110 anys, que tenen una capacitat molt més eficient, tenen molta més capacitat del que té vulguem. Però tenim aquest contrast entre passat i present, que és una part molt visual, i jo crec que és un dels grans valors que tenim en aquest museu, conjuntament amb la sala de generadors i la sala aquesta de màquines, on es veu la tecnologia de vapor, com funcionava.
David Rovira, doncs gràcies també a tu per explicar-ho. Continuarem en contacte segur, perquè veig que aquest museu és un work in progress, oi?
I tant, Josep Lluís, doncs estem encantats de rebre't a tu i a l'equip, i estem encantats que puguis venir a conèixer totes les novetats que anem tinguent.
Vinga, fins aviat.
Moltes gràcies.
Sònia Hernández, doncs moltes gràcies a tu també per mostrar-nos-ho.
Gràcies a vosaltres per acompanyar-nos i, com sempre, convidar-vos a veure-ho en primera persona.
Fins aviat, Alicia.
Fins aviat.
Aigües de Barcelona us ofereix aquest espai.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.